Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Crime in the City, amb Marc Balcells.
Que passen de les 12. Tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. Estem amb el Marc Balcells, criminòleg i professor dels estudis de dret i ciència política de la UOC. Què tal, Marc?
Doncs molt bon dia, Mercè, molt bon dia a tothom i content perquè, escolta, a hores d'agafar-me uns dies de vacances.
Que bé, nosaltres també, eh? D'aquí res.
Quan mira, torneu?
Tornem al... Fem treballar la Olga, per això.
Pues toma, ara quan la vegi li diré a pringar.
La Olga, pobra... Pringa la setmana que ve, que tenim una programació especial amb el millor del milloret.
Home.
Però li hem deixat tot bé. La Olga anirà...
Ja que ha de venir Vallejo, ja que has d'estar...
Clar, almenys.
Que menys.
I estarem de 10 a 2 cada dia aquí al matí a Ràdio Estel, acompanyant la nostra audiència, de dimarts a divendres.
Bueno,
seran aquells 4 dies. I ja tornem al dia 2.
Ah, com jo. Jo el dia 2 m'hi he de posar.
També.
Perquè tinc un projecte pel ministeri d'aquests que portarà... Uf, quina tornada èpica.
Per cert, felicitats.
Moltíssimes gràcies. Felicitats.
Gràcies.
Anquiate, que dirien els italians. Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Hem descobert que som sagitaris
tots
dos.
Som els dos sagitari.
Sí.
I de ben poc, o sigui, de ben poc, ens portem ben poc.
Bueno.
Sí, home.
En el meu cas ja es comencen a notar. Mira, saps què em va dir una vegada el fisio de la feina?
Què et va dir?
I vaig dir, escolti, mira, és que vinc perquè tal i qual, el coll, tal i qual. I em va dir, mira, tu ja a aquesta edat és com aquella pica que ja comences a veure-hi esquerdes.
Exacte.
I em vaig quedar tristíssim, em vaig quedar, bueno...
Sí.
I que em diguin senyor i tal i qual no em molesta.
No et molesta?
Mira, no, però t'he de dir una cosa. Bueno, això la secció va d'un tema, però
ara
avui estem fent freestyle.
Exacte,
la gent que no pateix,
però
també així ens coneixen i tal. El que més m'ha afectat dels 40, finals 42, 43, va fer-me analítiques i que em sortís el colesterol alt.
Ep, no t'havia sortit mai.
O sí, però ja no ho recordava. Però això, que et surti a prop dels 43... fa mal.
Clar, saps què passa?
Fa mal.
No, tens tota la raó, Marc, perquè ja aquestes analítiques, que abans estaven totes perfectes, comencen a sortir coses amb negreta.
Bueno,
remarcades.
I em va passar una cosa que a la meva parella li encanta, que és que quan em van donar els resultats, jo la nit abans,
què?
Havia sopat amb el meu millor amic, que ho havia deixat amb la seva parella, imagina't.
Ai.
I em diu la doctora, a veure, vostè ahir què va sopar, digui'm. I clar, li vaig dir, miri, vam anar a una cocteleria que fan el còctel i l'hamburguesa de bacon con queso i tal i qual per 11 euros.
Home.
I ja va cridar immediatament a la infermera, però la va cridar, però amb un crit, i clar, va venir la infermera i ja pràcticament em va lligar a la cadira.
Ja
em va encantar la cartilla, però bueno.
Bé, també ens ho podem permetre, algun luxe.
Bueno,
Marc,
és que li vaig haver de dir a la senyora aquesta, és que a mi que em canti això ara al desembre, mal momento.
Clar.
Però jo què he de fer aquests dies?
Mira, doncs fer mapes.
Fem mapes?
Ai, perquè...
que ben lligat, molt bé.
Escolta, fem mapes de... Amb aquesta edat també comencem a fer mapes de restaurants, saps, aquells que volem anar, no? Però clar, és que avui justament volíem parlar de mapes, però d'uns mapes, Marc, que no estem massa acostumats a veure.
Sí, és cert. I a més ens va molt bé perquè així és una cosa que m'agrada molt fer, ara que anem tancant l'any, així doncs diríem que tanquem doncs aquest primer bloc de 4 classes magistrals.
És correcte.
En criminologia. Uh-huh. Com la criminologia la podem aplicar al nostre dia a dia i a la ciutat. Primer vam començar veient què era la criminologia.
Uh-huh.
Després vam acabar parlant d'aquest tema de les dades i de les estadístiques. I com sí que són molt fredes, però també és veritat que els polítics... Escolta, tot i que si heu llegit la premsa aquesta setmana, sembla que continuem de baixada, eh?
Yeah.
I sembla que som la ciutat que té la caiguda en delinqüència més forta de tot l'estat. Molt bé,
molt
així,
bé,
de bones a primeres.
I això, recorda'ns, Marc, per què és aquesta caiguda? Per què creus que es deu?
Bo, molts factors, perquè el delinqüent és més bo i, per tant, doncs, sembla que les coses les fa millor.
Està
o
més
professionalitzat. Perquè la policia ho fa millor. També pot haver-hi hagut, i això ho parlarem avui, un desplaçament en el crim.
Ah, el moviment,
escolta,
del crim.
Aquí està caient i això és perquè, escolta, marxen a altres ciutats. O el que sigui. Doncs en aquest sentit, això és el que vam veure a la segona secció. I, si recordes, ho vam empalmar amb la del mes passat, que era la dels barris.
És veritat, dels barris, sí.
de la teoria ecològica de l'escola de Chicago, i com alguns barris, el gran descobriment que es va fer en aquella època en criminologia, parlàvem de la dècada dels 20 del segle passat, era que una ciutat en expansió, i una ciutat, recordem-ho, està sempre en expansió, doncs els barris bons pateixen menys, els barris dolents pateixen més delinqüència, per tant, això que pensem sempre que el lladre se'n va a la zona alta, dèiem que no era així, sobretot per aquest tema de que a la zona alta hi ha molta més cohesió. I a la zona baixa, i cada parlàvem del meu barri, clar, que és el que passa, que hi ha molta disgregació social, que no vol dir que no hi hagi molt moviment veïnal i molta agrupació. Això ajuda a combatre el crim, però és veritat que a la meva finca tothom ve d'un lloc i d'un altre, i per tant que ens cohesionem tots contra el crim i per protegir la finca és molt més difícil.
És més complicat.
Que en una comunitat de veïns on tothom és propietari, on tothom es coneix de tota la vida, etc, etc. Jo mateix, a la que tingui l'oportunitat i sobretot els tipus d'interès baixin, seré el primer en comprar-me un pis a fora del barri. Per tant, hi ha mobilitat fora d'aquest barri perquè és un barri conflictiu. En el sentit de la delinqüència.
De la delinqüència,
Hem dit que no estigmatitzàvem barris. Doncs tancaríem aquest primer bloc de setembre fins ara continuant.
Val.
Per què? Ja ho deies tu molt bé amb els mapes. Perquè jo la delinqüència, i sobretot aquest tema de la teoria medioambiental, dels barris, etc, jo puc posar en un mapa. I llavors a mi em quedaria, en comptes d'un mapa que tindria els carrers, els barris, etc, de Barcelona, jo puc anar geolocalitzant la delinqüència, i jo, per tant, la delinqüència a Barcelona la podria veure de dues maneres. Amb una gràfica estadística que em diria barri tant, tants delictes, tants. Barri qual, tants delictes, o jo podria veure-ho en un mapa i veure tots aquests delictes com s'ajunten geoespacialment.
Uau.
És a dir, veure en el mapa de Barcelona on hi ha una major concentració de delictes. I d'això parlarem avui.
Doncs si et sembla, Marc, comencem a acotar aquest mapa de delictes que ens dius tu. Explica'ns primer de tot, aquesta moció de crime mapping, no?
Sí.
Què vol dir?
Mireu, tot això sorgeix de les teories medioambientals, que són una mica filles de l'escola de Chicago.
Vale.
Exacte. I, mireu, les teories medioambientals el que volen és analitzar la correlació entre medi ambient, i quan diem medi ambient ens referim a zones geogràfiques, digue-li d'una comarca, d'un país, d'un barri, d'un bloc d'aquí de la ciutat, d'aquesta mateixa cantonada, etcètera, etcètera, i la criminalitat que s'hi dona. És a dir, tu imagina't que a mi m'interessés veure d'aquests quatre carrers, d'aquesta cruïlla en la que estem, doncs quins tipus de delinqüència s'hi han reportat. Doncs jo podria començar a veure aquí què tal. I ho podríem fer fins i tot des del punt de vista cromàtic de la temperatura. És a dir, si això sortís d'un color molt blau, vol dir que aquí hi ha poca delinqüència. En canvi, si això sortís vermell, diria que aquesta cantonada alguna cosa passa. És a dir, podríem fer una representació espacial i visual que va més enllà de les xifres negres sobre blanc.
Val.
O d'una gràfica en forma de pastís o longitudinal amb línies que pugen i baixen.
Val.
No, aquí tindríem aquesta cantonada, però escolta, si volguéssim, Mercè, és que podríem agafar de l'edifici
també,
i dir, escolta, a veure quines denúncies s'han dut a terme en aquest edifici. Imagineu-vos, un centre comercial, no en direm cap, però el típic centre comercial que està allà a la plaça Catalunya,
per
i són molts pisos.
Sí.
Home, ens interessaria saber a quins pisos, per exemple, hi ha més robatoris, menys. Això s'ha fet en universitats americanes, per exemple, perquè, clar, a veure, poden passar coses també en qualsevol lloc. I, per tant, aquí podríem anar distingint-ho per tipus de delinqüència. Què hi ha hagut aquí? Segurament a la ràdio, per exemple, ens trobaríem més delinqüència contra la propietat, que és el que es troba en moltes oficines. Ai, escolta, que ha desaparegut un bloc de folis.
Val.
Han desaparegut, que sé, ja m'entens.
Clar.
Un micro, falta un micro.
Falta
aquí
un micro,
hi havia 6 micros
micro.
I ara només hi ha 5. Bueno, doncs aquí ja, pum, podríem posar un pin. Aquí en aquest estudi ja ha passat una cosa. Clar, si tot això ho anem replicant per fets que han anat passant, pam, 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 i anem veient.
I anem veient, i això ens pot servir de molt, però, clar, entenc també què té a veure aquesta perfilació geogràfica, Marc. Què vol dir això?
Això és un tema molt interessant.
Sí?
Això és un tema que va néixer al Canadà amb un policia que després va fer el doctorat i es va convertir en un gran criminòleg mediambiental, que és en Kim Rosmo. Tu imagina't, aquí, ara imagina't que tenim un assassí en sèrie.
Aquí.
Aquí. No l'estudi, eh? No és un rotllo Agatha Christie de darrere del logo de Radio Estel i algú amagat. No.
Espero que no.
Posem que aquí, a Barcelona, n'hi hagués un.
Val.
Mateix modus operandi, és a dir, imaginem-nos que les víctimes, jo què sé...
Les cartes,
que ens inventem,
o...
li tallen la punta del nas, val, jo què sé, qualsevol tonteria. Sí. Clar, fins aquell moment, estem parlant de 70s, 80s del segle passat, home, sí, estaven tots aquests a l'FBI, de Quantico, i tota aquesta cosa més psicològica. El que ell diu... En Rosmo, canadenc, diu, escolta, per què no implementem una cosa? Per cert, en aquell moment, quan ho va dir, tothom el va prendre pel pito del sereno.
No li van fer
per
cas.
Per què no anem implementant? On ens anem trobant? Les víctimes, els moviments de les víctimes, moviments de... I llavors, a partir d'aquí, és això que s'anomena perfilació geoespacial. És a dir, quins han sigut els moviments d'aquestes persones, on hem trobat aquestes persones, perquè això, encara que sembli una tonteria, tu comences a analitzar aquestes dades de forma matemàtica i tu comences a veure doncs, que aquestes víctimes han anat apareixent a tants quilòmetres a la rodona de... que aquestes víctimes totes eren tatatí. Tu reconstrueixes les últimes hores d'aquestes víctimes i tu veus per on es mou, quins recorreguts fan per la ciutat. Mm. Clar, imagineu-vos, això 70s, 80s, però si ho apliquéssim ara, que aquest mòbil...
Que ho pot ja de...
Ja m'està dient quin camí he fet per venir aquí.
Sí.
Per on he agafat, si he pujat a l'autobús, si he pujat al metro. La típica cosa que li vam regalar a la meva parella perquè ho perd tot. Els tags aquests, no? Aquestes de llonces que ho poses a la motxilla i ja et fa una senyal que si tu has perdut la motxilla, escolta, ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta.
Això està molt bé.
Ja t'ho geolocalitza. Clar, imagineu-vos lo fàcil que és fer tot això ara a l'actualitat. Estem tan controlats per bé i per mal... que tot això,
no som
en Quim Rosmo, quan comença a pensar en tots aquests temes de perfilació criminal, geoespacial, doncs clar, imagina't en l'actualitat. Va resoldre el cas, tot i que us dic, en aquella època...
Ell va resoldre el cas?
Sí, 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 el psicòpata va ser detingut perquè, clar, van començar a tenir un número crític de casos i tenien tants casos que ja, per dir-ho així, ja podies generar una base de dades, ja podies construir dades fiables.
Clar, Mar, perquè ara dius això d'aquestes dades fiables. Com més dades es tinguin sobre un assassí, clar, més números de trobar aquest patró, no?, i fer-se una mica doncs, del seguiment que deies i del delinqüent. Però...
I tot això comença amb un assassí, però ho podem fer des de delinqüència sexual, des de delinqüència del patrimoni, robatoris, furs, ho podem fer per línies d'autobusos, ho podem fer per línies de metros, ho podem fer, etcètera. A partir d'aquí, doncs ja tindríem, una mica aquesta solució.
Però en quant a aquestes dades per perfilar l'assassí, que d'alguna manera ja en Quim Rosmo, no?, ja va començar, diguéssim, als anys 70, quins serien aquells patrons, Marc, amb els que us trobeu més sovint, no?, que poden definir un tipus d'assassí, si és que... Si es pot destacar algun.
Però compte, una cosa només, perquè ens estem centrant en l'assassí, però també podríem parlar de la víctima. És a dir, per exemple, una de les coses que se centra la criminologia també és en els nostres estils de vida. De fet, ja fins i tot la teoria dels estils de vida. Tu aniràs d'aquí a casa d'una determinada manera, en unes determinades hores, amb un determinat transport públic, i per tant, tu... De fet, clar, nosaltres no hi pensem, però si ho poséssim sobre mapa, el nostre estil de vida queda molt clarament marcat. Jo sé amb quina línia de metro vaig a la meva universitat, quan vaig a la UOC. Jo sé que com que el nostre edifici està a Rambla del Poble Nou en diagonal, després per moure'm tinc moltes opcions. Digue-li taxi, digue-li tramvia, digue-li autobús, digue-li metro, i els mateixos administradors de la ciutat doncs ja saben doncs quines línies, etc, etc. A mi m'agrada anar a determinats esdeveniments a determinades hores del dia i, per tant, això ja em dicta un estil de vida i això ja em dicta la meva major o menor probabilitat de ser víctima d'un delicte, influint-hi mil variables, començant per la del gènere, que sóc home, cis. Si jo fos, per exemple, amb un altre gènere, amb una altra identitat, amb una altra ètnia, etc, etc, canviaria segurament l'estil de vida i canviaria segurament la meva probabilitat. El mateix passa per tu, el mateix passa per tothom
José,
qui està en aquest edifici, i el mateix passa amb una víctima d'un homicidi. És a dir, una de les coses que es fa, i aquí ara parlaríem de victimologia forense, és intentar esbrinar qui era aquesta víctima, quins moviments va tenir en les últimes hores, etc, etc. Això és un concepte que ens sembla com molt assumible, no?
Molt.
Però té aquest nom, és aquesta victimologia forense. I el que dèiem, no?, aquesta perfilació geogràfica del criminal, doncs clar, tu em preguntaves quines dades podem tenir. Doncs mira, bàsicament tot el tema dels moviments.
Els moviments és clau, no?, per poder...
Bé, en el cas d'aquest assassí en sèrie i en el cas del Rosmo, el tema és que tampoc sabien quins moviments hi havia. Però quan tu comences a tenir una massa crítica de casos i on van apareixent els cadàvers, tu pots començar a establir patrons. Perquè tu matemàticament tens una sèrie de dades i, clar, a partir d'aquestes dades pots tu pots anar traient tendències estadístiques. Clar. No podràs dir, home, aquest home era ros, o aquest home era així o aixà. Això ja vindrà un forense i ja ho dirà. Però un criminòleg geoespacial pot començar a dir, home, clar, mira tots aquests cadàvers, queden aquí. Per exemple, hi ha recerca de quan viatja un lladre per robar. Nosaltres pensem, no?
Què vols dir, com és
això? Sí, clar, jo puc tenir dos dades. On està la víctima?
Sí.
I si aquest lladre és conegut, on vivia?
Val.
Clar, això ho puc saber un cop aquest cas està tancat. Però com que hi ha molts casos tancats de delinqüència contra el patrimoni, jo puc començar a posar pins a on està el lladre, on viu el lladre i on viu la víctima. I així ens vam adonar que el lladre viatja poc.
El lladre
no es mou gaire de la seva zona. Una altra cosa és, evidentment... Després, tendències, o per exemple ara, en els mitjans, estem veient molt el que està passant a les
Quina
Tres Torres.
Quina tendència hi ha ara?
No?
Sí, explica'ns això, Marc.
Bé, això és molt difícil de respondre, Mercè, perquè en el fons, ara, per exemple, mediàticament, i recordeu tot allò que parlàvem, no?, de que nosaltres també la nostra percepció del crim ve molt influenciada pels mitjans de comunicació. Ara el que llegim molt és que sembla que a Tres Torres doncs està havent-hi doncs un cert repunt. Que sembla que tot això contradigui aquestes notícies de que la delinqüència
baixava,
però bé, una cosa vol dir que estigui baixant i una altra cosa és que encara hi hagi delinqüència. Clar. Mira, nosaltres ara mateix esmorzant amb uns amics ens ha trucat un altre amic que li han entrat a casa.
Ah, sí?
Viu a Gràcia. És a dir que, a veure, aquestes coses preocupen, passen. I, si us en recordeu, vam dir en un programa anem cap a etapes de recessió, cap a etapes de crisi econòmica i tot això... té un impacte en aquest sentit. Així que, però imagina't, això que et dic, jo puc tenir aquestes dues dades. On està la víctima i si el cas està resolt, on vivia el delinqüent. I clar, geoespacialment, jo puc veure la mitjana de desplaçaments d'aquest senyor.
Però m'ha cridat l'atenció això, que tot i la tendència, ara dius això, que el delinqüent es mou poc, però...
Es mou poc. El que sol dir realment la recerca és que el delinqüent no se'n va a una altra ciutat a robar. De fet, això hi ha casa amb els que deien els de la teoria de Chicago als anys 20 del segle passat. És que no se'n va al barri bo. El barri bo queda molt lluny. I al barri bo aquest senyor cantarà com vamos. Com un d'aquests amb una
cluïsa.
Sí, clar. Exacte. No, en canvi, en el teu barri quedes desapercebut. Per exemple, deixa'm que et digui una dada.
A veure.
A quin tipus de barri trobaràs tu més botigues de Mons de Piedat i Empenyos?
Home, doncs, clar, cap a les zones, diguéssim, no zona alta.
I si tu fossis una lladra, què faries amb això que acabes d'aprendre?
Què faria?
Sí.
Home, doncs aniria justament a la zona, diguéssim, que no és alta per delinquir.
No, però vull dir, on aniria? No delinquir. Ara ja ho tens.
Val.
Ara què fas amb això que has extret?
Ah, doncs clar, ho intentaria revendre a la zona baixa, diguéssim.
Primer, ja has robat a la zona baixa i el poc que has agafat...
Ho tornes a revendre, pam, cap allà.
Clar. On trobaràs més cases de penyó... com es diu en català?
És de...
Espera't. M'acatxis. Bueno, ara aquí...
Sí, no t'ho busco. Sí,
la lingüista, que em disculpi, però bueno...
Mira, la tenim a punt d'entrar.
Ah, què dius ara? Bueno, doncs ara li preguntarem. Bueno, ara...
Jo t'ho miro.
A l'audiència, sisplau, que em disculpi. Hem demostrat, els criminòlegs, hi ha recerca, que allà on hi ha una casa d'empenyo, la delinqüència acostuma a pujar. Que em disculpin els que tenen aquest tipus de negoci, però hi han causalitats a la vida.
Sí, no, clar, està tot connectat, vull dir, ja és per el propi ús, no?
És a dir, a l'època anàvem tots amb mascareta, doncs no teníem les urgències col·lapsades en grips, bronquiolitis, etc.
Casa de préstecs.
Casa de préstecs, doncs ja està.
Mira.
Ja està.
Casa
de préstecs. Perquè aquestes cases de préstecs ja acostumen a estar en uns determinats barris amb una determinada demogràfica, clar, el lladre ja és d'aquesta determinada demogràfica, tria víctimes d'aquesta... I per tant, si t'hi fixes, geoespacialment, tot queda en casa.
Mai millor dit.
Per tant, conseqüència, aquesta persona no s'ha de desplaçar tant per delinquir.
Per moviments curts.
Perquè no oblidem, hi haurà molt soroll perquè un determinat veïnat que ara es veu assolat per delinqüència contra la propietat anirà a mitjans, denunciarà, etcètera, etcètera. Però si jo això ho estic fent en una finca dilapidada, on a més hi ha tres pisos amb narcopisos, on a més hi ha persones que han arribat aquí en una situació no gaire legal i que, per tant, tenen por d'anar a reportar el seu cas a la policia, és la tormenta perfecta.
Sí, sí, estaran ben amagats.
I com que tenim dades, perquè podem tenir dades policials, victimològiques, judicials, en sentències, etcètera, etcètera, tu tot això ho poses en un mapa i veus que la gran majoria de casos és això, és el barri.
És el barri, no es mouen. No es mouen. Aquesta seria una de les principals conclusions, Marc, que podríem arribar, perquè aquests mapes de...
Variarà. Lloc a lloc, però s'ha trobat una certa tendència internacional,
sí,
a veure que això és així.
Escolta, parla'ns una mica, perquè encara ens queden res, uns minutets perquè entri la lingüista, la Montse Pio Bernat, que, bueno, ja la sabeu.
Que em fotrà
bronca. Home, no, però mira, t'has fet entendre, el cas de préstecs.
Sí.
Ja està. Clar, jo entenc que preveure els delictes és canviant, Marc, també, no? D'alguna manera. O sigui, vull dir, aquests mapes ens serveixen, òbviament, però clar, aquests,
sí,
mapes s'han d'anar, diguéssim, evolucionant, és així?
És que això és l'interessant d'aquests mapes. Tu imagina't que jo, en aquest mapa, hi vaig projectant dades del 2020,
clar,
2021, 2022, 2023, fins al 2050, aquest mapa tu li dones el play i tu veus com aquesta nebulosa es va movent.
Va movent, clar.
Perquè es va movent, per exemple, en recordeu-vos tot el tema, això me'n recordo com explicava molt quan jo era advocat als meus caps, tot el tema de la delinqüència i la droga, per exemple, quan va haver-hi l'etapa olímpica,
sí,
es va moure molt del Raval cap al Gòtic, perquè Raval era el gran punt d'intervenció policial. Clar, doncs això, geolocalitzat en un mapa, podríem veure-ho. I de nou, no són cuentos chinos de mira, calla, aquí posarem l'agulla. Això ho geolocalitzes perquè tu vas a posar una demanda, perdoneu, una denúncia a la policia, i dius, escolta, m'han robat, el que us explicava l'altre dia, m'han robat a l'autobús, a tal punt. I jo, per exemple, mirant un altre punt de dades, el meu extracte bancari, i escolta, s'han gastat tants diners en aquest estanc i en aquesta perruqueria. Clar, ara la policia ja té diferents punts per posar sobre el mapa. I podem veure, per exemple, que la perruqueria quedava a minuts del punt on jo vaig ser robat.
No, clar, i d'aquí extreuen...
Clar, i a partir d'aquí podem anar veient.
Clar, aquests, ara m'estàs cridant l'atenció, clar, aquests mapes, diguéssim, de criminologia, clar, entenc que són d'ús reservat de... O sigui, per, jo ho podria...
A veure, hi ha per tots. Ara podem fer criminologia casera. Mireu, jo, per exemple, quan vaig fer el doctorat... Jo vaig fer el doctorat als Estats Units. Vaig obtenir una beca i el vaig fer a Nova York. Jo me'n recordo que una excursió que vam fer va ser allà al pont de Brooklyn,
sí,
al costat hi ha la policia de Nova York. La policia de Nova York té una sala que és pràcticament un ovni, que són dades en temps real. S'anomena Comstat.
Què dius?
I allò és un buidat de dades automàtic. És a dir, quan passa el moment, aquella central ho rep. Clar, tu reps tal quantitat de dades que això, la màquina, el
no
software...
Pot, no?
No, al revés. El software d'anàlisi estadístic està feliç perquè rep i rep i rep i rep i et genera tendències. El barri puja, el barri baixa, i ho pots generar, ho pots creuar de mil maneres. Per fer servir aquest tipus de software, evidentment, necessita ser un govern, una força policial. El que acostumem a fer els criminòlegs és un software de mapejat. El que passa és que, evidentment, aquestes forces policials t'han de donar aquestes dades que, compte, han de venir geolocalitzades. T'han de venir amb coordenades i ordenades. Com si fos en plan rotllo... El barco va a la coordenada 5,4,6. Doncs
vai.
Igual. Clar, perquè això el software... t'ho ha de posar.
Val.
Però jo, per exemple, quan estava fent el doctorat i estava aprenent d'aquests temes, jo me'n recordo que vaig fer una recerca sobre delinqüència. Clar, és que allà ens van donar 1.000 dades per
moltes
fer servir. Clar, jo vaig geolocalitzar escoles i violència, delinqüència, en la qual s'hagués utilitzat una arma blanca en un radi de 2-3 quilòmetres a l'escola. I vaig veure que hi havia determinades escoles que, ostres, es presentava determinada delinqüència, sobretot patrimonial, on algú havia tret algun tipus d'arma blanca.
Val.
Jo vaig anar a aquelles escoles i, clar, vaig veure que, a més, eren en determinades àrees, no gaire afavorides, i, a més, doncs, hi havia llocs que, per exemple, si això passava de nit, pues...
Tenies més probabilitats
exacte,
de...
que aquí podríem tornar al tema de l'estil de vida. Una persona que pel seu estil de vida posem perquè, i no ha de ser un estil de vida negatiu, que pel seu estil de vida ha de tornar de nit i passar per allà,
té bastants punts.
I clar, no és el mateix que hi passi jo, que hi passis que tu, que hi passi un ciutadà, per exemple, del Bronx, o que hi passi un de l'Upper East Side. Clar, tot això ens varia.
Uau, Marc, fem una cosa, perquè avui ens has explicat moltes coses, hem volgut tancar aquest bloc,
sí,
no?
Sí,
aquest primer cicle... No, no, és molt interessant, però a veure, quines són les principals conclusions que podríem extreure avui, justament també que acabem aquesta primera avaluació, si m'ho permets de dir-ho així d'aquesta manera?
Doncs que... a més de les estadístiques, bé, de fet això ho podríem comptar com una estadística, però ho podem generalitzar i dir dades, a més d'aquests números, que a vegades són molt freds i són molt interpretables, això, com ha passat i tenim i sabem que en aquelles coordenades ha passat aquell delicte, sigui un delicte sexual, si es reporta, sigui un delicte contra la propietat, etc., és una eina molt útil pels criminòlegs, per les ciutats, per saber quins són els seus punts calents... Quins són les seves línies calentes? Perquè a vegades el delicte es desplaça i d'un punt a un punt pot haver-hi, per exemple, jo què sé, doncs imagina que del camp del Barça al metro,
val,
doncs allà hi ha molta delinqüència. Allò no és un punt, és un itinerari, és una línia.
Sí.
Per tant, això li diríem una línia calenta. O, per exemple, doncs per determinar com s'ha mogut aquesta delinqüència. Per tant, tu podries dir, mira, escolta, jo si només miro les estadístiques, puc passar-ho a un gràfic i veig que això puja i baixa. Però també ho podries posar sobre un mapa, donar-li el play i veure com aquesta nebulosa... Perquè, ojo, la cosa pot anar menys i es pot reduir, aquesta nebulosa, però també pot anar més i es pot estendre. Perquè els barris són coses vives i, clar, a vegades deies, no, mira, aquest carrer encara és del barri bo, però si al costat tens el barri dolent i aquest barri dolent va creixent, es pot menjar el teu carrer.
Clar.
Com... una planta es pot menjar a part del parterre del teu jardí perquè és una espècie invasora. Les ciutats estan vives i per això
i els...
parlem d'ecologia urbana i de criminologia mediambiental.
El que m'ha après avui, eh?
Ostres, potser too much, no?
No, per, escolta...
Per ser el dia de Nadal, ara em sap greu. Bueno, el dia de Nadal no és, però bueno, ja ens entenem. No.
El dia de Nadal.
Anem a 22 previ, previ o 23. I, 23
no, però
avui,
mira, jo trobo que és una conversa molt interessant per treure el dia de Nadal, per exemple.
Sí, i si més no, sobretot és molt interessant que mantenim l'esperit d'aquesta secció de dir, escolteu, la criminologia hi és, ens ajuda i està més present en el nostre dia a dia
més del que ens pensem.
Exacte.
Mira, mai millor dit.
Gràcies per l'oportunitat, com sempre, Mercè.
No, gràcies per estar amb nosaltres, Marc.
Un plaer.
Marc Balcells, criminòleg, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquest previ al Nadal.
Bones festes.
Bones
a
festes.
Tothom. Gaudiu moltíssim.
I acabo de celebrar, tu, eh?
Ui, por todo lo alto.
Mare
això
meva, quan portes, jo porto ja... Jo ja no sé ni com em dic gairebé, ja t'ho puc dir.
Jo he perdut el compte ja de celebracions.
Per
mira
favor.
Que aquest any ho volia fer tot junt.
Impossible.
Impossible. Amb els, sopars els que som sagitaris d'ara, els sopars d'empresa són el nostre gran enemic de les celebracions d'aniversari.
Ai, Marc, va, continuarem celebrant-ho l'any vinent.
Abraçada enorme a tothom.
Abraçada.
Ciao.